Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Doncs ara, a Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, t'ho posen molt fàcil. Tens més de 200 concessionaris que t'assessoraran per trobar el teu cotxe elèctric d'ocasió, a bon preu i amb fins a 3 anys de garantia. Ai, a sobre, amb el carregador de regal. Si tu també t'estàs plantejant comprar un cotxe elèctric, no dubtis més i entra ara a Spoticar.es i troba el teu cotxe elèctric d'ocasió. Hem parlat una estona del Barça i també de l'11 que pot fer demà Jonathan Giraldez per aquest partit de tornada a les semifinals de la Champions. Tenim també l'última hora del rival, del Chelsea. Quina és, Laia? Recupera alguna jugadora Emma Hayes pel partit de demà?
Sí, recupera a Mielde i també a Bjorn i Bright, que estava a la banqueta la setmana passada, però va arribar molt just a l'anada, doncs ara ha tingut una setmana més d'entrenament. Recordem que a diferència del Barça, el Chelsea no ha tingut partit, és a dir, que des que va acabar el partit a Montjuïc, l'únic que ha fet és preparar aquesta tornada de semifinals contra el Barça. Demà aquí a Stamford Bridge buscaran classificar-se per una nova final, la segona de la seva història. De moment només n'han jugat una, va ser el 2021 precisament contra el Barça, i ja sabem com va acabar aquella final, 4-0 a favor de les blaugranes. L'entrenadora del Chelsea, Emma Hayes, ha seguit en la línia del postpartit de dissabte, sense voler parlar de tàctica. M'ha llançat molts elogis cap al Barça i li ha traslladat tot el paper de favorit per ser a la final de Bilbao, alhora que ha fet una crida a l'afició, que li han fet cas els aficionats del Chelsea, perquè en aquestes últimes hores s'ha penjat el cartell d'entrades exaurides a Stamford Bridge.
I quin podria ser l'11 de Hayes?
Doncs el mateix de la setmana passada. No espero canvis d'inici, amb Hampton a la porteria, Canary tancant per la banda dreta, Carter, Buchanan, Charles i Lawrence en defensa, mig del camp en Cutler, que va ser l'autora del gol del partit d'anada, Loi, Pols, Nusken i James, i en punta Ramírez.
Ja que hi som, àrbitre romanesa. Per
sí, Juliana Demetrescu, i al bar hi haurà Ovidi Hategan, que és un dels clàssics del bar.
Sí, però és veritat que la romanesa Juliana Demetrescu ha xulat, crec que només una vegada al Barça, en tota la Champions, en tota la història de la Champions. Va acabar amb victòria, afortunadament, però no és una de les habituals, diguéssim, a més en aquestes rondes d'eliminatòries avançades ja de la Champions. Pel Chelsea, llegia avui una entrevista a Millie Bright, a una de les seves jugadores que s'està recuperant, de fet ja s'ha recuperat, com diu la Laia, d'una lesió, però que és probable que no estigui en ritme de competició per sortir a l'11 inicial demà, i ella deia: és el partit més important de les nostres carreres. Hi ha molta història també al darrere d'aquests Barça-Chelsea. Vull dir, el Chelsea va perdre una final contra el Barça 4-0 a Göteborg, va quedar eliminat també a les semifinals de l'any passat. I tota aquesta ràbia, això també ho van treure en el partit d'anada i ho trauran en el partit de tornada.
Segur, segur. I a més també és una temporada, no sé si especial o no, però és l'última d'Emma Hayes a la banqueta del Chelsea, una entrenadora que ha tocat gairebé tots els papers de l'auca al Chelsea. Crec que també aquesta roda de premsa de parlar també del Barça, això també és una estratègia per part d'Emma Hayes, per agafar, no?, aquest paper més secundari, com més de pell de xai, i després doncs demostrar-ho al terreny de joc. Però sí, jo crec que hi ha molts factors. Fins la setmana passada Emma Hayes no havia guanyat mai al Barça, i això crec que també era una cosa que intentava transmetre a les seves futbolistes. Però està clar que el Chelsea demà sortirà amb tot, perquè ho diu molt bé i ho has dit molt bé tu. És el partit segurament més important de les seves vides, plantar-se a una final de la Champions, la temporada, i és un equip que sempre ha estat allà, perquè 2021 Göteborg, la temporada passada elimina el Chelsea i el Barça també en semis. És a dir, és un equip que sempre ha estat traient el cap allà i no ha acabat de tenir aquest premi, i jo crec que demà tots aquests al·licients que comentes es veuran sobre el terreny de joc, i és el que fa que tingui aquest plus que diem: ostres, el Barça potser no va estar ben duels, el Barça potser en algun moment va ser superat a nivell d'intensitat. Tot això ve per mi, per aquesta part mental.
Què creus, Àlex? Creus que el Chelsea té aquest punt més d'intensitat, de ganes de voler arribar a una final? No sé si si parlar de panxa plena, perquè aquestes jugadores són molt ambicioses, les del Barça, i ens han demostrat doncs, que ho volen guanyar tot, però és veritat, no?, que el Chelsea no té el palmarès, les jugadores, la seva plantilla, no tenen el palmarès que té la majoria de les jugadores del Barça.
Claro, yo creo que como entraron en Montjuïc era no perder. Yo creo que entran con esa mentalidad y claro, ganaron al final y yo creo que ni ellas esperaron eso. Entonces, claro, pero es un equipo que, como dijiste, que es la última temporada de Mahéis y claro, perdieron la Conti Cup, ese trofeo ya se fue, perdieron la semifinal de la FA Cup, ese trofeo ya no está disponible. Claro que al principio de temporada era ganar todos los trofeos para la despedida de Mahéis y claro, la Liga está el City, que está peleando con el Chelsea, que tampoco está asegurado para nada. Entonces, si ganan la Champions, en plan, ganan este partido y van al final del Bilbao, la Champions sería el trofeo más realístico que el Chelsea tiene. Y claro, es el único trofeo que el Emma Hayes no tiene. Entonces, claro, tienen esa motivación para ganarle ese trofeo a Emma Hayes. Pero claro, el partido más grande de la historia del Chelsea, yo creo, ganarle a un Barcelona en una semifinal de Champions, a llegar a una final de Champions, y yo creo que cuando lleguen ahí tienen realísticamente una buena sensación para ganarlo todo. Entonces, claro, pero es que hace falta este paso a ganarle al mejor equipo para llamarles a ella el mejor equipo que hay. Entonces, yo creo que como que tienen esa mentalidad de que no van a pasar de ser el mejor equipo si ganarle al Barça.
Per cert, passejant pel voltant de Stamford Bridge, Laia, hem vist moltíssimes cares del primer equip femení, també del masculí, però no ens n'oblidem que aquí a Anglaterra el futbol femení, la Superliga femenina, té un seguiment brutal a nivell mediàtic, i que a Barcelona no som el malic del món, és a dir, que a Barcelona el Barça està donant moltíssim poder, moltíssima imatge a les seves jugadores, però que tu passeges per Stamford Bridge, encara que no sigui el seu estadi habitual, aquest, el del primer equip femení, et fa la sensació que juguen aquí cada partit, no? Perquè veient com hi ha les imatges de les jugadores, igual que hi ha imatges dels seus jugadors, et fa la sensació que aquest és el seu estadi habitual.
Sí, exacte, és una cosa que hem comentat i crec que no només passa aquí a Stamford Bridge amb el Chelsea, sinó que és en general el futbol femení a Anglaterra, el creixement que està tenint i que cada vegada veiem com més estadis de l'equip masculí s'obren pel femení i, ostres, jo m'estic fent un fart de veure aquesta temporada de nou rècord d'assistència a la Superliga femenina a Anglaterra, nou rècord d'assistència sold out, que realment des de l'Eurocopa està creixent molt el seguiment que hi ha aquí a Anglaterra i que els clubs i la federació crec que estan treballant molt bé, oi, Àlex?
Sí, claro, es que se juega cada partido, como dijiste, es que cada fin de semana hay un nuevo récord de asistencia. Y es claro que, por ejemplo, el Tottenham el otro día jugó su semifinal en el estadio del Tottenham grande y es que había gente, me impresionó porque estaba a pie de campo y la afición que iba ahí, que era afición del Tottenham, que no sigue bastante al fútbol femenino, que le estaban llamando, por ejemplo, a una jugadora, a la portera, que es Becky Spencer, si la conoces, la llamas Becky. Pero claro, que la afición de ahí la estaba llamando Spencer porque él era la camiseta. No tienen ni idea quién es, no la siguen, pero están ahí animando a ella jugando un partido en el estadio del Tottenham. Entonces está muy claro que la gente que va a los estadios es la afición del club. Es la afición del fútbol, no necesariamente que está ahí para ver el fútbol femenino. Está ahí para ver un partido de fútbol y les agrada. Y vuelven, por ejemplo, el Arsenal el otro día, que estaba jugando un partido de liga contra el Leicester City, que el Leicester City está por abajo de la tabla, y llegaron más de 40.000 personas al estadio. Y es que es algo muy brutal, que jugando en estadios grandes es algo normalizado, y es que cuando lo pones en comparación con Liga F, pues es brutal.
Però clar, això que dius ara, per exemple, que posaves aquest exemple del nom de la portera, el primer dia no se'l sabran, el segon potser tampoc, però el tercer ja se'l sabran, i potser en comptes d'anar-hi sol hi van amb un amic, és a dir que també no se li ha donat durant molts anys visibilitat al futbol femení, i quan n'hi ha hagut, perquè ara ho hem vist en les últimes temporades amb la Champions femenina, quan hi ha hagut la visibilitat de DAZN, que s'han pogut veure els partits, que la gent hi ha tingut accés, com després hi ha hagut resposta, és a dir, no és que s'hagi donat visibilitat i la gent no ha volgut veure, no, és que ha crescut el seguiment, per tant, quan la gent té l'oportunitat li acaba agradant, però moltes vegades, doncs, per desconeixença.
9 minuts per sobre de la mitjanit, has mencionat a l'Arsenal, deixeu-me que hi afegim una altra veu, en aquest Tu diràs especial des de Londres. Avui que amb el programa des de Londres. És un plaer, ens fa moltíssima il·lusió que ens acompanyi una jugadora que té dues Champions amb el Barça, el seu palmarès, i que també és campiona del món amb la selecció espanyola. Va deixar el club blaugrana l'estiu passat per venir cap aquí, cap a Anglaterra, i va fitxar per l'Arsenal, que és un dels clubs punters d'aquest país, d'Anglaterra. Laia Codina, què tal? Bona nit.
Bona nit, molt bé, la veritat.
Repassant el teu palmarès, déu-n'hi-do, eh? No crec que el tingui molta gent, aquest palmarès.
Sí, a vegades, de fet, aquí a l'Arsenal m'ho comenten, perquè sóc de les més joves, però alhora segurament de les que té el palmarès més gran, però bueno, tampoc és una cosa que m'hi fixi molt. M'agrada molt disfrutar del dia a dia del que estic vivint i que sigui per molts anys més.
Encara no has complert una temporada aquí a Anglaterra, a Londres. Si viu bé en aquesta ciutat, si es viu millor a Camp Llong, és molt diferent com,
a veure,
com
no
està sent l'adaptació?
No ho comparem amb Camp Llong, però la veritat és que es viu molt bé. Crec que estic en un moment on ja considero que em sento com a casa, que crec que és molt important. I sí, estic feliç aquí ara mateix.
Algun racó especial de la ciutat, alguna cosa que et cridi l'atenció des de que vas arribar d'aquí de Londres?
Mira, si sou sincera, no vinc molt per Londres. A mi m'agobia una mica la ciutat, estic molt contenta. Jo estic a la part més nord de Londres,
a prop de la ciutat esportiva,
exacte, que és a la de St Albans, al poble, i estic molt contenta amb aquell poble, petit comitè,
una mica petit Camp Llong també,
sí,
vull dir,
exacte. De fet, allà hi viu Lluís Gavaldà, el cantant dels Pets, així que és un bon poble i estic contenta per allà.
Us heu trobat algun dia?
No encara, ho tenim pendent.
Sí, eh?
Sí, home.
Perquè a més, crec que la música dels Pets, la música catalana, ets de la que, consumeixes,
sí.
música catalana.
Consumeixo.
Sí. L'adaptació a la ciutat veig que perfecta, la ciutat. Diguéssim, aquest petit barri on vius, a l'Arsenal, com està sent?
Doncs molt bé. Els primers mesos sí que van ser més difícils, perquè jo pensava que sabia l'anglès, però quan arribes aquí, no, doncs que un et parla amb accent escocès, l'altre d'Irlanda i l'altre de no sé on, doncs es fa més complicat. Però diria que a partir de gener, després de Nadal, vaig fer com un clic i bueno, l'adaptació va ser molt més fàcil i ara ja, doncs, com he dit, com a casa i amb les companyes, doncs, com una família.
Clar, la llengua és un problema moltes vegades, no? I potser no hi donem tota la importància que té, no? El fet de comunicar-se, ho dic com a jugadora de futbol, 100%. També, a la plantilla, amb el teu entrenador, etcètera, etcètera.
100%. A més, qui em coneix, jo saben que dins del camp no callo. Necessito manar a tothom. Llavors, el primer que vaig fer va ser demanar a l'altre central, les altres centrals, que em donguessin tres o quatre paraules que necessitava, perquè al final també com a defensa necessites una mica manar i ajustar les coses. Així doncs, que els primers mesos sí que és veritat, doncs, que notava una mica aquesta dificultat, no? Perquè, bueno, et sortia de dir les coses en català o en castellà, depèn. I ara, al contrari, quan vaig a la selecció, em surten els primers dies, dic, yes,
go,
right, left. Però bueno, això és algo bo.
Sí, tant. Es parla molt ara de les diferències entre la Lliga anglesa, per exemple, i la Lliga espanyola. Vaja, no hi ha ningú que ho pugui dir, o sigui, que ens ho pugui explicar millor de primera mà que tu, que has estat a la Lliga espanyola, que has estat a la Lliga italiana, sí. Que ara ets a la Lliga anglesa, no?
Sí.
Hi ha moltes diferències?
Mira, jo hi ha una cosa que noto moltíssim, que és que em sento, el fet de sentir-me futbolista professional les 24 hores del dia i el cap de setmana sortir a jugar i que visquin el partit com si fos el partit més important de la temporada o del cap de setmana,
sí.
Aquesta sensació és la millor. És a dir, jo surto a jugar contra un equip de baix de la taula, i surto i quasi amb focs artificials, la BBC que fa prepartit, mitja part i postpartit, és a dir, aquesta sensació de viure
seguiment
futbol,
mediàtic,
vius futbol, i una persona com a mi que m'encanta el futbol, doncs encantada d'estar aquí. Hi ha molta diferència, la veritat, molta.
Sí. De nivell, més enllà del Barça, de nivell també es nota o no tant?
Sí, al final ja aquest component físic segurament que molts coneixem, és un més box to box, nosaltres hem perdut molts punts contra equips de baix de la taula. Llavors competeixes, aquesta sensació de competir sempre, cada cap de setmana t'has de provar el partit com si juguessis contra uns del top 4, doncs et motiva una mica més.
Per qui no ho sàpiga, crec que heu jugat 6 vegades aquesta temporada a l'Emirates Stadium,
sí.
L'heu omplert 2 vegades, mitjana de 52.000 espectadors, que és una barbaritat. Jo, a mi, com han comentat avui, la veritat és que no m'ho acabava de creure, perquè jo crec que és una barbaritat i tot un èxit, no?
És una passada, és una passada. L'altre dia vam jugar contra el Leicester, un equip que a priori, bueno, és de baix de la taula, i hi ha 40 i pico mil espectadors, pell de gallina cada partit que anem a l'Emirates, ens ho sentim ja com a casa, i la veritat que jo ho dic, estic molt, molt, molt agraïda als fans, perquè és, o sigui, el que et fan viure. No, anem tercers a la Lliga, hem quedat eliminades a la Champions, al final, vulguis o no, ha sigut una temporada difícil, però...
Però els seguidors hi són.
Sí, 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 sí. És un espectacle, la veritat.
Sí, podria, no sé si és l'Arsenal l'equip que té més massa social al darrere, sí. A la Lliga femenina,
fanbase, eh? Fanbase, on diuen.
Fanbase.
Sí, justament ho comentàvem l'altre dia, i sí, jo diria que amb gran diferència. És veritat que allà on anem, doncs cadascú té els seus seguidors, però nosaltres, per exemple, aquest demà ens anem a Everton, perdó, a Liverpool a jugar contra l'Everton diumenge, i tenim sold out de gent que ens ve a veure nosaltres,
que es desplaça,
en plan, sí, de nostres seguidors, és a dir, sempre és així. Llavors ens anem a Liverpool, és a dir, són 3-4 hores de viatge, però bueno, que siguin així, i l'any que ve esperem donar-los més alegries.
Has parlat que la temporada ha estat complicada, ja va començar amb el peu, sí, amb la Champions, terceres a la Lliga, si no m'equivoco i si no em corregiràs, gairebé impossible guanyar el títol amb el City i el Chelsea. A nivell personal, com la valoraries, la temporada?
De menys a més. Vaig arribar lesionada del Mundial, que em vaig lesionar a la final del Mundial. Llavors arribes lesionada, arribes a un lloc nou, fins a octubre, novembre no vaig acabar d'entrar regularment en els entrenos, però ara quan ho miro en perspectiva, de gener amb ara, posaria un 8.5 a la temporada, d'aprenentatge brutal. Per mi he crescut molt com a jugadora, el fet de que sóc molt més completa, molt més completa, i això crec que em suma moltíssim a moltes facetes. Jo pensava que un dels meus punts forts era defensivament, però quan arribes aquí notes que queda molt per millorar, i això m'agrada, veure que encara tinc molta millora en molts sentits, i sí, 8.5 a la temporada, tant dins i fora del camp, que crec que també és important.
Molt bé. Clar, t'anava a preguntar... jugues diumenge, això vol dir que no pots assistir a Stamford Bridge en aquest Chelsea-Barça. Li dones moltes possibilitats al Barça de que remunti l'eliminatòria?
Sí, vull dir, tots coneixem el Barça. El recordem, no cal anar gaire lluny, l'any passat, final de la Champions, primera part 2-0 perdent. Aquí és només un 0. El Barça estic segura que tindrà... moltes més oportunitats de les que va tenir el Montjuïc, moltes més ocasions de gol, i segur que una o altra entrarà.
Clar, coneixes el Chelsea perfectament, sí. Us heu enfrontat més enllà de la Lliga, també us heu enfrontat en alguna altra competició, us han guanyat, les heu guanyat. Què s'ha de fer una mica per fer-li mal al Chelsea, tenint en compte la teva experiència?
Mira, primer de tot, igualar-les als duels, perquè elles també una mica el que busquen és aquest més punt físic, que es porti un punt físic al partit, que l'altre equip, doncs bueno, no has, al final l'Arsenal som un equip que ens agrada tenir la pilota, llavors doncs els agrada tirar-se de terra, parar el joc i tot això. Doncs...
Això també us ho fan contra vosaltres.
Sí, sí. Això, jo diria que és molt anglès, de fet, et diria.
Sí, us t'has trobat en alguns camps.
Sí, de fet, puc dir que ho hem fet nosaltres també. Vull dir que...
sí, val.
Sé de què va, molt sé bé. De què va. Llavors, primer de tot, igualar els duels. I segon, que no guanyin cap segona jugada, perquè al final que quan guanyen la segona jugada els dones aquell aire que puguin jugar endavant, i quan poden jugar endavant, bueno, ja vam veure la Mayra Ramírez el que és capaç de ser, Lauren James també quan té el dia, és una jugadora que és molt difícil de parar, així que bueno, sí, jo crec que si el Barça els iguala en duels i guanya segones jugades, després ja amb la pilota no hi ha ningú que els aturi.
Vaig acabant, de cara a la temporada que ve, repetir per aquí, buscar noves aventures, quin pla tens o què és el que t'agradaria fer?
No, jo estic molt feliç aquí ara mateix. Noto que els últims mesos en ara que, bueno, que em sento jo dins i fora del camp, i ojalà siguin molts més anys, perquè crec que això anirà creixent i amb l'Arsenal volem fer grans coses i crec que ho farem.
Doncs tant de bo que sigui així, que aquest any havíeu de ser candidats a la Champions i us va venir un pal massa aviat, no? Potser amb molta ràbia, potser.
Sí, bueno, al final també, si tu mires la situació de l'equip en principi de temporada, la meitat de les jugadores veníem del Mundial, amb jugadores noves que van haver de jugar quan no havien ni descansat dos dies. Llavors també era una situació complicada. Aquest any crec que no hi ha excusa i que l'equip, bueno, ens hem de plantar, no sé si lluny a la Champions, però almenys a la fase de grups, anem per passos.
Tant de bo que sigui així, que ens agradaria veure't a la fase de grups i també en les eliminatòries lluitant per aquesta Champions també amb l'Arsenal. Laia Codina, moltíssimes gràcies i
moltes
moltíssima
gràcies
sort pel resta de temporada i també pel futur.
Gràcies, moltes gràcies.
Laia Codina, la jugadora de l'Arsenal, tu diràs campiona del món amb la selecció espanyola, campiona d'Europa també amb el Barça, abans hi pensava, de fet, li ha tocat guanyar les dues Copes d'Europa amb el Barça, segurament amb menys protagonisme del que li agradaria, però les ha guanyat, i quan no hi és, l'any que va anar a cedir del Milan al Barça no la va guanyar, i esperem que aquest any la guanyi el Barça igualment, que no vulgui dir que si no hi és Laia Codina no la pugui guanyar. Amb moltíssimes coses que ens ha explicat, d'entrada que juga a l'Arsenal però no viu a Londres, viu a prop de la ciutat esportiva de l'Arsenal, en un barri en el qual pràcticament més un poble que no pas un barri, al costat de Lluís Gavaldà, que també viu allà, el cantant dels Pets, ens deia la Laia, i ens ha explicat que, per exemple, a l'Arsenal també fan aquest joc brut que fa el Chelsea a vegades, com ens deia l'Àlex abans, vull dir que també l'utilitzen, això de parar el temps i llançar-se a terra, etc. I tornant a posar l'èmfasi de cara al partit de demà en els duels, en les vigilàncies, ell ha dit, no, si és la clau, és igualar-les en els duels i intentar que no surtin i mica en mica anar-los guanyant terreny. Vull dir que això ho ha repetit la Mireia, ho deia també l'Àlex Dalmas en el seu anàlisi i tàctic, i també ens ho ha comentat la Laia Codina. Mira, aquesta tarda, l'entrenament del Barça, hem estat a Stamford Bridge i parlant entre els companys, entre els periodistes, també hi havia algun directiu, ha sortit el nom d'Andrés Iniesta. Ha sortit el nom d'Andrés Iniesta perquè jo crec que tots sabem que el gol d'Iniesta a les semifinals de la Champions d'aquell any 2009 va marcar, no?, a tota una generació, a més amb l'èpica amb la qual es va produir, i després el que va passar és que el Barça va ser campió d'Europa per tercera vegada en la seva història. Estem una mica en una situació similar. No és ben bé el mateix, Laia, perquè el resultat de l'anada va ser un empat aleshores, el 2009. Aquí el Barça ha de remuntar, és a dir, ha de remuntar un 0-1. Però
tornada de semifinals, et pot classificar per una nova final de la Champions. El Barça buscaria la tercera Copa d'Europa de la seva història. Aquell any et vas classificar per una final. El Barça masculí va guanyar la tercera Champions. Jo hi veig paral·lelismes.
Tot lliga.
N'hi veig molt, i mira, tant de bo demà el Barça evidentment remunti i no ens faci patir tant, però si mira, si ha d'acabar igual, ja ho firmo ara mateix.
Abans d'acomiadar a la Mireia Vera i a l'Àlex Ibaceta, el Roger Saperes ja saps que li agrada una mica l'èpica, i que a més va viure ell en primera persona aquell gol aquí a l'estadi Stamford Bridge, i ens ha preparat una sorpresa per posar-nos una mica la pell de gallina d'entrada i per creure evidentment en aquesta remuntada. Escolteu.
L'obertura de Xavi a la dreta per Alves.
Soc en Lluís Cortés, seleccionador nacional d'Aràbia Saudí, i crec que la remuntada és possible perquè el Barça té millor equip, perquè el Barça ha demostrat que és el millor equip d'Europa dels últims anys, perquè hi ha jugadores amb un nivell increïble i perquè la diferència és només d'un gol. Guanyant el partit ja tens com a mínim anar a penals, i crec que és molt possible que el Barça faci més d'un gol i tiri endavant aquesta eliminatòria.
A veure, Dani Alves, la centrada d'Alves.
sóc Marta Corredera, exjugadora del Futbol Club Barcelona femení, i estic convençuda que remuntarem, perquè si una cosa ha demostrat aquest equip és tenir caràcter, ambició, ganes i sobretot ser un equipàs davant els moments difícils. Endavant!
Terri amb el cap, el control de tot!
Soc la Laura Ràfols i soc exjugadora del Barça. I jo crec que remuntarem per diversos motius. Primer de tot perquè crec que l'equip és millor que el Chelsea, crec que a nivell futbolístic som millors, i després perquè crec que el futbol femení català es mereix arribar a una altra final de la Champions. Això ens faria seguir tenint a més nenes i que hi vulguin participar, i que les referents que tenim a dins del camp, doncs crec que s'ho mereixen.
La regala Messi.
Hola, soy Melanie Serrano, jugadora del Barça. Estoy convencida de que habrá remontada y creo sinceramente, porque así lo han demostrado, son las mejores del mundo, y si no recuerdo malamente, en la última final de Champions, en el descanso, iban perdiendo 0-3 y remontaron y consiguieron ser campeonas. Por lo tanto, ahora la ventaja es menor, de solo un gol. Y seguro estoy convencida de que superarán la eliminatoria y estarán en esa final tan deseada.
Messi para Iniesta, chut, Iniesta, gol. Es lo puto crack. Gol del Barça, gol d'Iniesta, gol del Barça, gol del Barça. Kaiserslautern. El Barça ha marcat. Gol del puto crack. Gol del Barça.
Remontarem.
Remontaremos.
Capelas, ¿es Roma?
¿Es Roma, Pau?
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 ¿Es Roma?
¡Es Roma!
Hola, soy Andrés Iniesta y yo también estoy convencido de que se puede remontar en Stamford Bridge. Força Barça.
6 de maig del 2009. D'aquí a uns dies serà el seu 15è aniversari, aquest gol d'Andrés Iniesta. 15 anys hauran passat ja d'aquella màgica nit que va classificar el Barça per una final de la Champions. Déu-n'hi-do, eh?
Com passa el temps.
Com passa el temps. Us en recordeu d'on éreu, d'on paràveu el 6 de maig del 2009, Àlex?
No, la verdad no, yo diría que era más pequeña, entonces estaba en el cole, me imagino, porque obviamente está ahí, yo creo que ahí estaba en Estados Unidos, entonces claro, con la diferencia de hora era el mediodía de cualquier día, entonces me imagino que estaba en cole, pero si no, pues la verdad que no me recuerdo.
Yo no me recuerdo, tengo muy poca memoria con eso, pero tengo una amiga que siempre que nos veíamos, i ens veiem sovint, em recorda que ella estava a Stamford Bridge, com s'ho va passar quan va fer el gol, que estava just a la porteria d'on va marcar Andrés Iniesta, és a dir, que crec que és un gol que ha marcat a moltíssima gent.
Jo estava ja marxant d'un bar que havia quedat amb tot d'amics per veure el partit, estàvem al pis de dalt i anàvem amb crosses i estava ja pagant desesperada d'on res, aquest any tampoc. I de cop va marcar Iniesta i allò va ser... Les crosses no sé on van acabar, però amb mi no. Va ser una bogeria. Sí, uf, 15 però... anys, eh?
Sí, sí, 15 anys.
Sembla que no hagin passat 15 anys, oi?
No. Jo pensava que feia menys anys d'aquest moment. No hi hauria millor homenatge demà que tornar a marcar un gol a l'últim minut per classificar el Barça a una final de la Champions. Si no hi és l'homenatge, però el Barça es classifica igual, no passa res, eh, Mireia?
També val, no?
Tampoc cal, vull dir...
Tant patiment.
Sí, exacte, tampoc cal patir tant. Mira, a veure, Àlex Ibaceta, un plaer xerrar una estona, poques hores ja de que comenci aquest partit, a veure si el Barça es pot classificar per una nova final. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Que vagi bé, un plaer. Pràcticament 1:15. Abans de parlar d'altres qüestions, que hem d'anar també cap a les Palmes de Gran Canària, amb el Miquel Agut, que demà hi ha un partit molt importantíssim també pel Girona, al camp de les Palmes, a les 2 del migdia, de sentir reaccions encara de la victòria del Barça de bàsquet contra l'Olympiacos, de sentir alguna veu també del Real Madrid, que recordo que avui ha tornat a guanyar amb els suplents, sense mereixer-ho, com ens explicava el Damià, però ha tornat a guanyar 0-1 al camp de la Real Societat. Abans de parlar de tot això, els qui demà vingueu a Londres a animar el Barça, us interessa saber el que ha preparat la penya blaugrana de Londres. Amb ells hem xerrat una estona en un any complicat, de fet, per aquesta penya que va veure com de cop i volta la seva seu social desapareixia. Què va passar? Com s'han refet? Ens expliquen. Som al costat del riu Tàmesi, a prop de Temple Station, concretament. A l'altre costat, per exemple, del riu hi ha el Teatre Nacional. Veiem també de lluny el London Eye, el Big Ben, vaja, al centre de Londres. I estem acompanyats del president de la penya blaugrana, de la capital britànica de Londres, l'Eduard Mañas. Hola, Eduard, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia. Som aquí perquè just al costat, aquí al vell mig del riu Tàmesi, de fet, hi havia la seu social de la penya blaugrana de Londres. De fet, era un bar que estava a dins d'una embarcació, dins d'un vaixell. I dic que era perquè, malauradament, ara fa, què, qüestió d'uns mesos, a principis d'any, al gener, no?
El gener d'aquest any, sí, sí.
Malauradament es va enfonsar. Per qui no el recordi, Eduard, què va passar aquell dia?
Sí, bueno, van haver moltes pluixes al Regne Unit i molt de vent, i el que va passar, el barranco es va enfonsar. És una llàstima, són molts records, són moltes emocions, molts partits de futbol del Barça, moltes amistats que es van fer al barranco, i clar, veure el vaixell enfonsat va ser una cosa molt impactant, no? Aquí a Londres. Però bueno, la vida continua, no?
Tant o més impactant que veure per primera vegada, després de tot el que va passar una altra vegada, l'escena, el lloc on hi havia el bar, perquè no sé si hi havies tornat aquí.
Sí, sí, no hi havia tornat, des que van reflotar el vaixell. No havia vingut, és que sentimentalment, perquè hem estat venint al barranco va ser la nostra seu des del 2008, que de fet el primer partit al que vam assistir va ser el primer partit oficial de l'era Guardiola contra el Numancia, i clar, venir aquí era una miqueta, vull dir, feia una miqueta de llàstima, no? I és la primera vegada, i bueno, sembla que hi ha un altre vaixell.
L'han canviat.
Ens l'han canviat, sí, però vull dir, el barranco era un bar de festes, i també hi anàvem nosaltres, no? Que suposo que una altra empresa deu haver comprat els drets del moll, i ara pues muntarà un altre negoci.
Si se't remou una mica l'estómac i una mica tot plegat, molts sentiments, molta nostàlgia.
Sí, molta nostàlgia, però bueno, la següent base serà en terra ferma, tot s'ha de dir, que ja han provat el vaixell.
Ah, sí?
Se'ns ha enfonsat i la següent no se'ns enfonsarà.
La següent haurà de passar una altra cosa molt diferent perquè s'enfonsi, no?
Esperem que no.
No
passi res, sí.
Esperem que no. Teniu ja nova seu?
Bueno, encara estem buscant, perquè aviam, el barranco va ser la nostra seu durant 15 anys, i ara el que volem és trobar un altre local que sigui el punt del barcelonisme a Londres i al Regne Unit per anys, no? I anem amb paciència. El que sí que vam fer va ser un petit comitè de penyistes de fer recerca de bars esportius per tot Londres, i perquè clar, ha de primer mostrar la Lliga Espanyola, que no tots ho fan, ha de tenir certes característiques que s'adapti, per exemple, als partits petits, un Rayo un diumenge a les 8 de la nit en desembre, poca gent vol sortir de casa al Regne Unit, no? Però també hi ha els partits del Madrid, que la cervesa estigui bé i tingui força i sigui barata.
Això és important.
Ja puc dir que del comitè de recerca vam acabar amb unes quantes ressaques al servei de la penya del barcelonisme.
Ah, sí? Bueno, tot sigui pel càstig.
Tot sigui pel barcelonisme, no? I ara, bueno, ara hem trobat un local que està molt bé, ens tracta molt bé. És bar esportiu al centre de Londres, es diu Bar Kick, i té 2 plantes, 12 pantalles, i de moment va bé, no? D'aquí que sigui la nostra seu oficial, doncs ja ho veurem, no?
Si hi ha algun barcelonista que ens està escoltant, com a mínim que sàpiga que aquest bar, de moment, es postula com a gran favorit perquè sigui la seu, però que encara no ho teniu del tot clar. Per tant...
Evidentment. El que sí que està clar és que la penya continuem la nostra tasca de promocionar el barcelonisme a Londres i al Regne Unit, i sempre veurem els partits del Barça en un lloc o un altre.
Vau fer una campanya, crec, de micromecenatge per recaptar diners després de que s'enfonsés el vaixell i també que desaparegués el Bar & Co, la seu social. Va anar bé? Crec que també us va ajudar el Barça, fins i tot.
Sí. Clar, la desgràcia principal... Aviam, el Bar & Co era el nostre temple espiritual, no? I que s'enfonsés va ser molt impactant per nosaltres, però també la desgràcia principal va ser que era una empresa familiar, els propietaris van perdre totes les seves inversions i els seus estalvis, i els treballadors de la nit al dia van perdre la feina i es van quedar a l'atur. I clar, això també als panyistes, vull dir, és molt trist, no? I vam començar una campanya de recollida de fons que va anar molt bé. Vam poder recaudar 6.277 lliures, que al canvi són unes 7.350 euros, no? I això es demostra la solidaritat de la família blaugrana quan un dels seus pateix una desgràcia com aquesta, no? I des de la penya volem agrair al Futbol Club Barcelona, a tots els socis i sòcies del Futbol Club Barcelona, els panyistes i amics, que ens van enviar tants missatges de suport i van contribuir amb aquesta campanya de recollida.
M'acompanya l'Eduard Manyes, que és el president de la penya blaugrana de Londres, i també m'acompanya el Demi. Hola, Demi.
Hola, què tal?
Demi és l'encarregat de l'àrea social de la penya, si no m'equivoco. Demà hi ha un partit molt important a Londres. El Barça pot accedir a una nova final, hi ha un Chelsea-Barça a Stamford Bridge. Quanta gent de la penya té previst anar a l'estadi, assistir a Stamford Bridge?
Demà crec que som uns 30 nosaltres, però estem organitzant la prèvia, que volem que vingui tothom, si pot ser, tots els suporters del Barça.
Ara és el teu moment de fer la crida.
Vale. Pues res, a les 2:30 estarem al Wolfpack, Fulham, Pub. Si no, busqueu-nos a la nostra Instagram de la penya, i res, estarem allà a partir de les 2:30 fins a les 4:30, i estarem cantant càntics, jo portaré el bombo, estarem tocant i res, anirem tots junts cap al camp.
L'any passat també vau anar?
L'any passat jo no vaig poder anar, va anar el...
Bueno,
sí,
però no tants, potser, o...
Déu-n'hi-do, sí.
Sí,
de la penya sí, vam anar, però jo no. Bueno.
M'han dit que tu ets el de la percussió, el que anima una mica el cotarro.
Sí, jo, bueno, m'encarrego d'això, també està el meu fill i el vicepresident també. De moment som 3 ara, i esperem que tinguem més gent, pues, per liar-la més.
I què, la gent s'anima o no?
Sí, déu-n'hi-do. Sí.
Els anglesos s'animen a cantar?
Sí, ara estem fent com classes per online també de YouTube, i la gent s'està prenent una mica els càntics i tal, i bé, sí, tothom està cantant.
Per tant, demà veurem amb el tambor i intentar fer soroll, que Stamford Bridge té pinta que estarà ple de vessar, eh?
Bastant ple, sí. Avui he mirat que ja són 35.000 assistents, bueno,
sí.
Segurament que hi haurà més del Chelsea, però bueno, esperem que hi hagi bastants al Barça.
I deixa'm fer-te l'última, com veus la possibilitat, o com veieu la possibilitat que el Barça pugui remuntar aquesta eliminatòria?
Jo crec que remuntem, sí. Demà... Sí, espero que sí. No sé.
Confiat. I l'Eduard? Sí.
Bueno, si hi ha un equip que pot remuntar, és el femení, no? El femení és el millor equip, jo crec, de la història del futbol femení que hi ha hagut, i jo tinc molta confiança que demà passarem de ronda i guanyem la Champions.
Esperem que sí. Eduard Manyes, també el Demi, moltíssimes gràcies. Molta sort en aquesta nova aventura de buscar una nova seu social a Londres. i en el cas del Demi que gaudeixis moltíssim del partit de demà.
Vinga, que vagi bé.
Gràcies, Eduard.
Vale, adéu-siau.
RAC 1. Busques un vehicle d'ocasió seminou a quilòmetre zero? Torna a la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto del 20 al 27 d'abril. Més de 600 vehicles de totes les gammes i marques. Entrada gratuïta. Vine, participa a la ruleta i aconsegueix un regal sorpresa. Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 20 al 27 d'abril. Mundiauto.com.
Nova Ford Tourneo Courier. Disseny de SUV, connectivitat d'última generació, espai de càrrega, versatilitat, comoditat.
Ho té tot per ser el teu vehicle. Sigui quin sigui el teu estil de vida, la nova Tourneo Courier és ideal per tu. Ara pot ser teva per només 199 euros al mes. Només a Fort Nicolás, Garatge Central i Tàrraco Center. A Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Figueres, Vic, Tarragona i Reus.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Com el consum d'hortalissa s'ha reduït en 28 quilos per persona l'últim any, als gimnasos Twins ens ha ocorregut posar 1.000 euros de premi en un bròcoli. A veure's així, compres més. Ho hem anomenat Amancio, el bròcoli més ric del món. I estàs esperant en els llocs de verdura del Mercat de la Mercè a Barcelona del 23 al 27 d'abril. Duin, per aquest esport anomenat vida.
Atenció! Ja tens el teu nou servei SEAT al Vendrell i Vilanova. Si t'estimes el teu SEAT, vine a SEAT Baix Motor. Deixa a punt el teu SEAT, no li donis més voltes i vine a SEAT Baix Motor. Ens trobaràs a Baix Motor, a Vilanova, Instal·lacions Cupra, Ronda Ibèrica i al Vendrell, Avinguda Muntanyeta. Baixmotor.seat.
Omoda, nueva marca. Omoda 5, nuevo modelo. Todo muy nuevo. Nuevos 185 caballos. Nuevos sistemas de ayuda al conductor. Nuevo olor a coche nuevo. Nuevo sistema de voz inteligente. Nuevos 7 años de garantía. Nuevos vibes, wows, likes. Nuevo futuro. Omoda 5, infinitamente nuevo.
Descúbrelo en Novacar Barcelona. Concesionario oficial Omoda en Sant Boi de Llobregat.
Aquesta primavera fes maig amb tot el que t'emociona. Crispetes cruixents, deliciosos refrescos, una butaca supercòmoda i l'emoció de veure la teva pel·lícula preferida a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana a Cinesa, El Especialista. Gaudeix-la també en versió original i iSense. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, TAG Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
A Auto 88 Maquinista t'espera una oportunitat única. Fiat 500e elèctric des de 19.300 euros. S'inclou el Pla Moves 3. Unitats noves en estoc. Autonomia de 320 quilòmetres. Entrega immediata. No dubtis més, aprofita aquesta oferta i si finances amb CEA Bank, et regalem un carregador Wallbox. Promoció vàlida fins al 30 d'abril. Vine a Auto 88 Maquinista. Auto88.com.
El 28è Triumvirat Mediterrani et convoca el 4 i 5 de maig a l'Escala per transportar-te a l'època grecorromana i gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 4 i 5 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans. L'Escala té un encant natural.
Més informació a visitlescala.com.
Gourmet La Vanguardia ens porta una selecció de 6 imprescindibles de la guia de vins 2024. Clos Ancestral, Portell Latim, Marquès de l'Atrio Reserva, Laus Garnatxa, Tres Naus Rosat i l'An 7 Metros. Per només 49 euros, 6 vins que no et pots perdre. Amb la guia de vins de regal a gourmetlavanguardia.com.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Sometimes you gotta bleed to know that you're alive and have a soul. Take someone to come around to show you how.
16 minuts i la 1 de la matinada. Anem a tancar el programa sentint algunes de les veus també d'aquesta nit, com per exemple la de l'entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, després de la victòria del seu equip 0-1 contra la Real Societat, que el fa ser encara més líder de la Lliga amb 14 punts d'avantatge sobre el Barça. Ara mateix a la classificació, el Madrid a 4 punts de ser matemàticament campions. Ha explicat de fet la victòria del Madrid al Damià López. Hola, Damià, bona nit.
Hola, Ballera, bona nit de nou.
Que és el més destacat del que ha dit el tècnic del Real Madrid a la sala de premsa?
Doncs un Ancelotti més feliç que mai, perquè en un dia com avui el seu equip no s'ha deixat anar i ha mostrat molt bona actitud.
Era bastante claro que todo el mundo pensaba que nosotros veníamos aquí a pasear, a hacer un paseo. Lo único que no lo pensaban son los jugadores. Por esto me quedo muy orgulloso de ellos, porque han tenido un compromiso en una actitud que solo ellos tenían. Entonces tengo que agradecerle, porque han sido desde este punto de vista espectaculares.
Protagonista Arda Güler, que sempre que té una oportunitat l'aprofita. Avui també ho ha fet, ha marcat i ha fet un bon partit. Ancelotti ha explicat que el turc es quedarà a la plantilla la temporada que ve.
Arda ha marcat un gol. Arda va ser un jugador muy importante para nosotros en el futuro. Entonces no hay duda que él se queda aquí el próximo año.
I ja mirant cap a Múnich, Ancelotti diu que d'avançar-se a l'alineació, que té alternatives i jugadors que estan entrant en l'equació, com per exemple Militao.
L'alineació per al martes tengo que mirarla, porque como he dicho ha vuelto Militao también, que ha jugado por primera vez de titular, ha jugado muy bien en mi opinión. Entonces son todos opciones que tenemos que evaluaré en los próximos días.
Rüdiger, Nacho venen funcionant bé com a parella, però avui Militao ha estat bé. Si no per dimarts, per la tornada, Militao pot ser titular amb moltes possibilitats. A partir d'allà, entre Tchouaméni i Camavinga, amb Kroos, Valverde, Bellingham, Rodrigo i Vinícius a l'Allianz Arena.
Ho explicarem, evidentment, a la sintonia de RAC1, aquest partit d'anada entre el Bayern i el Real Madrid dimarts de la setmana que ve a partir de les 9. Gràcies, Dami.
Gràcies. Bona nit. Igualment, bona nit.
La segona posició encara en joc en aquestes últimes jornades entre els dos equips catalans, el Barça i el Girona. El primer en joc aquesta jornada, el Girona, a les Palmes de Gran Canària. Cap allà que anem, amb el Miquel Agut. Hola, Miquel, bona nit.
A good evening, Gerard Ballera.
A good evening, que jo et saludi des de Londres. En fi...
Sí, no saps l'enveja que em fas, eh? No saps l'enveja que em fas, però...
Sí,
però vigila amb casa meva, eh? Vigila amb casa meva, que vull que la mantinguis bé per quan hi torni aviat, eh?
T'he cuidat el jardí.
Perfecte.
I estarà impolut a Londres quan tornis a venir cap aquí, que segur que serà ben aviat, no tinc
sí,
cap dubte.
Sí, espero que faci sol, que jo quan hi vaig hi fa sol.
A les Palmes de Gran Canària, l'Agut, i també el Girona, que ja ha arribat aquí a l'illa Canària.
Això és correcte, el Girona hi ha arribat aquesta tarda pels vols de quarts de set aproximadament, sortien de Girona a un quart de quatre, la comitiva en un hotel de la platja de les Canteres i preparant-se ja pel partit de demà a la convocatòria. La principal novetat és la presència de Jan Couto. No hi és Juanpe, ho vam explicar abans d'ahir i ho recordem, van topar cap amb cap i de manera violenta l'últim entrenament abans de viatjar cap a les Canàries. Un trau s'ha fet Couto, que pot viatjar, una fractura té Juanpe, que no viatja a la seva terra natal. Tampoc no viatja Estuani, que no ha superat les molèsties que arrossega des de fa dies. És el segon partit consecutiu que es perd, mentre que sí que són a les Canàries Tsigankov, Yangel i Savinho. Alguns d'ells han estat lesionats últimament, com l'ucraïnès, d'altres arrossegaven molèsties que han pogut solventar, com el veneçolà i el brasiler.
Havia dit jo que el Girona busca la segona posició, que és evident que serà un dels objectius fins a final de temporada, abans de lligar la Champions, és veritat. Què n'ha dit Mitchell, què n'ha dit també García Pimienta d'aquest partit que juga demà a partir de les dues del migdia?
Un partit que, recordeu-ho, s'havia de jugar dilluns a les 9, però que al final va canviar d'horari perquè, com que es va avançar el partit del Madrid, la Lliga també va modificar l'horari del Barça i a partir d'aquí hi va haver tot aquest joc de peces que van anar caient l'una darrere de l'altra. En el cas de Mitchell, això de la segona plaça no li acaba de fer el pes, o com a mínim ara mateix li semblaria carregar de massa pressió l'equip. Primer, lligar la Lliga de Campions, després ja ho veurem.
Es trauran la pilota, segur. Es traurà la possessió, segur, perquè ho han fet a tots els equips. Necessiten estar molt bé en defensa, ser un equip molt, molt agressiu en la pressió i ser capaços de fer mal en transició, perquè és un equip que té la possessió i el partit es juga al seu ritme.
Això és el que s'espera Mitchell de la Unió Esportiva Les Palmes en el bàndol local, amb García Pimienta sense aclarir encara el futur. Tot fa pensar que no continuarà la banqueta groc i blava quan s'acabi la temporada. Les floretes pel Girona han format part de la roda de premsa d'avui.
Partido más que exigente por la capacidad, la calidad que tiene el Girona. Faltan 6 partidos de liga y mira cómo está clasificado. En ningún caso es suerte. La verdad es que ha sido una sorpresa agradable que un club como el Girona esté donde esté y luche por lo que está luchando. Como digo, ya está clasificado matemáticamente para Europa y que seguro que se va a clasificar, creo yo, para la Champions, disputándole partidos al Barça y al Real Madrid, con jugadores de muchísimo nivel, de mucha calidad, con mucho trabajo detrás, muchísimo trabajo detrás. Se ve un equipo muy trabajado y con jugadores de calidad. No podemos cometer errores, porque si cometemos errores somos un equipo muy normal, como se ve. Y entonces pasa por volver un poco a esa esencia que habíamos tenido nosotros con el balón.
Una Unió Esportiva Les Palmes, Gerard, que és el pitjor equip de la Lliga ara mateix, amb 5 derrotes consecutives, que ve de perdre 4-1 i gràcies al camp del Celta, un equip que ho té tot fet prou lluny de la zona europea com de la zona de descens, i que veurem si demà ofereix una bona versió o si el Girona es pot aprofitar del mal moment que travessa a nivell de resultats i parcialment de joc l'equip de García Pimienta.
Demà ho sabrem. Gràcies, Agut. T'escoltem des de Les Palmes de Gran Canària. Demà Les Palmes, Girona, a partir de les dues del migdia. Una abraçada.
Big hug, mate.
Una abraçada, que vagi bé. Demà el dia havia carregat, perquè també juga l'Espanyol, la segona divisió, a partir de 6:45 de la tarda, en el mateix horari que el Chelsea-Barça. En aquest cas, el partit el podreu seguir en directe per l'app i el web, a través de RAC+1, l'Espanyol que visita el camp de l'Elx. Hola, Albert Ferran, què tal? Bona nit.
Bona nit, sí, és un partit important per l'Espanyol contra un rival directe. L'Espanyol és quart a 2 punts de l'ascens directe i l'Elx és 5è, per tant, és duel directe per l'ascens. L'equip blanquiblau que ha viatjat cap a Terres Alacantines aquesta tarda sense lesionat Nico Melamed i amb la principal novetat a la llista de Cabrera. El vestidor és conscient que el partit de demà és molt important i, com explica el tècnic Manolo González, una victòria podria suposar un extra de moral de cara al tram final de temporada.
Però, òbviament, guanyar seria un cop sobre la taula important. Nosaltres sortirem això demà, sortirem a guanyar, a competir, i jo estic convençut que l'equip demà donarà una bona imatge i competirà bé, estic convençut. Però sí que, òbviament, a nivell mental, sobretot, seria un... Ja et dic, més enllà dels punts, que, òbviament, són molt importants, guanyar Camp de l'Elx demà seria un... A nivell mental seria un cop de confiança molt gran.
Recordem que l'Espanyol Manolo González encara no ha perdut, tot i que és cert que ve de 2 empats, al camp del líder, el Leganés, i també a casa contra l'Andorra. Pel que fa a l'Elx, com deia, més 5è, just per darrere de l'Espanyol, a 2 punts del conjunt blanc i blau, tindrà la baixa important de Borja Garcés i el dubte fins última hora de Carlos Clerc. Per cert, ja ha arrencat la jornada. Avui tenim un partit, el partit de l'Andorra, que no ha pogut passar de l'empat. Andorra 1, Racing 1, l'Andorra que s'ha avançat... ha desaprofitat moltes oportunitats per ampliar el marcador i, en canvi, els de Santander han acabat rascant un punt als últims instants. Pas enrere de l'equip del Principat, que pràcticament només li servia la victòria. Continuarà en zona de descens, a 3 punts de la salvació, però, clar, encara han de jugar la resta de rivals de la part baixa, per tant, se li complica aquests últims partits. La vida s'està complicant, la vida a l'Andorra, per salvar la categoria.
Doncs sí, déu-n'hi-do la baralla que hi ha per sortir de la zona baixa també a la segona divisió, menys que la primera, que sembla tot bastant més aclarit. Gràcies, Albert. Per cert, tenim encara alguna notícia més d'aquest divendres pel que fa al món del futbol. Hola, Molló.
Hola, bona nit, Gerard.
Hem d'explicar que el Barça ha suspès cautelarment els socis, o cautelarment de socis, millor dit, els individus que van fer salutacions nazis i insults racistes en el partit contra el Paris Saint-Germain a París.
Exacte, la Comissió de Disciplina del Club Blaugrana considera com a molt greus aquests fets denunciats per la policia francesa i per això aquesta suspensió tindrà caràcter immediat i s'allargarà fins que s'acabi la investigació interna del club, que pot tenir una durada de fins a 3 mesos des de l'obertura de l'expedient. Recordo que arran d'aquest incident, el Barça s'enfronta a una sanció per part de la UEFA de fins a 25.000 euros i a la prohibició a l'afició culer de fer un desplaçament europeu com a visitant. Sanció, això sí, que queda suspesa per un any si no hi ha reincidència.
I també aquest divendres, de fet ens hem llevat amb aquesta notícia, Pedro Rocha ha estat proclamat finalment president de la Federació Espanyola de Futbol.
Sí, la intervenció del Consell Superior d'Esports no ha alterat el full de ruta de la Federació Espanyola, que aquest divendres ha proclamat president Rocha, que ha rebut l'aval de 107 membres de l'Assemblea, tenint en compte que era l'únic candidat que havia superat el tall. Ara Rocha formarà junta directiva dilluns que ve i convocarà eleccions per al mes de setembre. Tot apunta que el procés electoral s'iniciarà el 10 d'aquest mes, de setembre, amb l'obertura de la presentació de candidatures i la votació seria el dia 23 d'aquest mateix mes, de setembre. En tot cas, el nomenament de Rocha està pendent del Consell Superior d'Esports, que amenaça de suspendre'l per la condició d'investigat de Rocha en el cas Brody. De fet, el secretari d'Estat per l'Esport, recordo, ha deixat clar que no acceptarà un president de la federació investigat durant l'Eurocopa i els Jocs Olímpics. També estan pendents dels moviments del govern espanyol, la UEFA i la FIFA, que no volen ingerències sobre les federacions. L'ombra de deixar fora de les competicions europees i mundials les seleccions i clubs espanyols no està descartada, de fet.
No serà aquest l'últim capítol, per molt que avui Pedro Rocha l'hagin proclamat president de la Federació Espanyola de Futbol. I alguna cosa més, està obrint ara mateix els informatius esportius d'aquí a Anglaterra l'acord amb el qual ha arribat el Liverpool amb l'entrenador del Feyenoord, Jaume.
Sí, amb Arne Slot, entrenador que, per tant, serà el relleu de Jürgen Klopp a la banqueta d'Anfield, un entrenador que ha guanyat la Lliga la temporada passada i la Copa aquesta amb el Feyenoord, que tenia contracte fins al 2026, per això han hagut de negociar Liverpool i Feyenoord. De fet, el mateix Slot parlava ahir d'aquest desig i confirmava aquestes negociacions entre Liverpool i Feyenoord, i avui mateix Jürgen Klopp ha beneït Slot com el seu relleu. Fabrizio Romano ha estat qui ha donat la notícia, per tant, i com dius, ara mateix ja Anglaterra donen per fet aquest acord. Demà el Liverpool, per cert, juga al camp del West Ham. També en competició anglesa, el Leicester és nou equip de la Premier. Torna a la Premier el Leicester després de la derrota del Leeds, el segon classificat aquesta nit, 4-0 gant del Queens Park Rangers. De fet, Leeds i Ipswich Town es disputen la segona posició d'ascens directe. I recordo també que aquest dissabte el PSG pot ser campió de la Ligue 1 francesa, guanyant el Le Havre al Parc dels Prínceps a les 9 de la nit.
I ja tindríem el campió a la Bundesliga, el Bayer Leverkusen, el campió d'Itàlia, el campió de la Sèrie A, que seria l'Inter, el campió de la Lliga Francesa, que seria el Paris Saint-Germain, el Madrid acabarà sent el campió de la Lliga Espanyola. Només ens falta, per descobrir ja aquesta temporada, qui serà el campió de la Premier. Aquí segurament anirem fins a l'última jornada.
I aquestes són les 5 grans lligues, la sisena segurament és la portuguesa. Podem tenir campió també diumenge. Hi ha un duel directe, de fet, Sporting de Portugal, que és l'equip que pot ser campió Porto, ha de guanyar l'Sporting i esperar que el Benfica no guanyi el Braga. És la combinació perquè diumenge també tinguem campió Portugal.
Totes les mirades centrades en la Premier i en la Lliga Anglesa. Gràcies, Jaume, una abraçada.
Una abraçada, bona nit. Good evening.
Bona nit. és la victòria del Barça de bàsquet en el segon partit de la sèrie de quarta final de l'Eurolliga de masculina contra l'Olympiacos. S'havia de guanyar sí o sí, el Barça havia perdut el primer partit al Palau i avui, en canvi, ha capgirat la truita i ha empatat l'eliminatòria. Tinc per aquí el Dani Aguilar, que ja ha tornat, de fet, del Palau Blaugrana. Hola, Dani.
Hola, Ballera, molt bona nit.
Victòria i Roger Grimau, què? Eufòric, tranquil, com l'has vist a la sala de premsa?
Jo crec que entenent que avui s'havia de salvar, que s'ha salvat, per tant, un punt tranquil, però amb el cap, ja coneixem en Roger, amb la propera cita, amb el proper partit, i vaja, no el proper partit de CB, que és una visita a Andorra, si em permets, que és una pedra a la sabata aquí al mig,
sí.
Sobretot perquè l'Olympiacos li han ajornat el seu partit de Lliga, que podria ser el que és lògic, però ja sabem com va de pret el calendari a la CB, i pensant ja en aquest proper partit, en el partit a Grècia, que avisa que serà complicat.
Ja ho sabeu tots, no us haig de descobrir res com és jugar a Grècia, jugar als play-offs, serà igual, ja heu vist lo dur que és el play-off, l'inici de play-off, entenem la defensa com a algo col·lectiu i no algo individual, situacions de poste baix, situacions d'indirecte, situacions de pick and roll.
Ja hem escoltat abans el part del vestidor que estava satisfet per aquest segon partit, una llàstima que s'hagi escapat del primer, però clar, llevat del Madrid, les altres sèries acaben amb empat a un, Gerard. Això sí. És mostra de la igualtat que hi ha a l'Eurolliga aquesta temporada. Avui ha guanyat el Mónaco al Fenerbahçe. Demà arrenca la jornada 31 a la CB, dos partits en representació catalana, 8:45 Girona-Bilbao, els gironins que volen fer un pas més cap a la salvació, i Gran Canària-Penya, la penya intentant agafar-se les últimes opcions que té de ser a play-off.
Molt bé, doncs ho explicarem, evidentment, aquí a Tu diràs. Una abraçada, Dani.
Bona nit.
Bona nit.
GT RAC 1.
Aquest divendres també ha començat el Gran Premi d'Espanya de MotoGP a Jerez. Hola, Quim Salvador, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. El millor temps d'avui l'ha fet Pecco Bagnaia, però al cap de setmana Quim ha començat bé per Maverick Viñales i també per Marc Márquez, que es postula en atenció com a candidats a lluitar per la victòria.
Sí, el campió ha rebaixat el rècord de la pista i ha acabat el dia primer, però amb els dos catalans trepitjant-li els talons. Maverick Viñales, que ve en plena forma després de guanyar Austin, ha estat segon a una dècima.
Jo és que estic molt convençut de que podem fer un gran fi de setmana. Sobretot el que em deixa més convençut i amb confiança és que, inclús si les sensacions no han sigut les millors, el temps està allà. I això és molt important, perquè no tots els dies podré tindre una sensació bona, una sensació que estic perfecte en el circuit, no? I avui, que no estaven perfectes, la moto estava bastant sensible, estic allà. O sigui, això és el que busquem, això és realment el que busquem.
L'empordanès d'Aprilia assenyala Marc Márquez, tercer a 143 mil·lèsimes de Bagnaia, com el pilot que s'ha mostrat més fort avui divendres.
Márquez, Bagnaia, claríssim, i alguna que tem. Jo crec que seran els rivals a lluitar, amb els que lluitaré. Jo crec que estem superigualats, inclús crec que Marc està un pas més endavant, perquè ha fet molt bon ritme aquest matí. Aquest matí tenia molt bon ritme. Ja veurem, jo crec que serà una cursa de batallar cada volta i treure colzes i serà divertida.
El de Gresini es mostra més prudent davant dels micròfons, però després d'una bona arrencada de Gran Premi, segon al matí darrere el seu germà Àlex i tercer a la tarda, se sent el grup dels més forts que poden lluitar per les victòries. En el seu cas, si l'aconsegueix, seria la primera amb Ducati. Si res no es torça, això sí, demà la qualificació.
Bueno, de moment el primer dia la veritat és que millor pel matí que per la tarda. El matí m'he trobat molt còmode, molt ràpid des del principi. La tarda m'ha costat una mica més, però l'important és que estem dins d'aquest grup de 4 o 5 pilots que estem pues, un pelet per davant dels altres. Intentar estar dels 6 primers demà a la classificació serà una gran ajuda per les dues curses.
També s'han classificat per disputar la pole a la Q2 el líder Jorge Martín, que ha estat cinquè, Pedro Acosta sisè, Aleix Espargaró setè i Àlex Márquez desè. I en canvi s'hauran de guanyar a la Q1 Dani Pedrosa, 14è avui, i Àlex Rins, 15è. Demà qualificacions de MotoGP a partir de les 10:50 del matí amb la Q2 per la pole entre 11:15 i 12:15. I a les 3, sprint a 12 voltes a la tarda.
Alguna cosa més, Quim?
Sí, una baixa important a Moto2, i és que Aaron Canet s'ha trencat el cap del fèmur esquerre en una caiguda i, per tant, no pot córrer més aquest cap de setmana. El millor avui a la categoria mitjana ha estat Joe Roberts, en Fermín Aldeguer segon, Sergio García tercer, novè Albert Arenas, 15è Jeremy Alcoba i 32è Xavi Artigas. I a Moto3, domini absolut de David Alonso, que ha estat 9 dècimes més ràpid que tota la resta i 13a posició del català Joel Esteban.
Molt bé, gràcies, Quim. Una abraçada, bona nit.
Adéu, bona nit.
Tres minutos. minuts per sobre de la una. Ens deixem alguna cosa de la resta de l'actualitat esportiva, Albert, que no haguem dit fins ara?
Doncs bàsicament parlar de tennis, perquè hi ha hagut avui el debut plàcid de Carlos Alcaraz al Masters 1000 de Madrid. Ha superat el tennista del Kazakhstan Alexander Shevchenko per 6-2 i 6-1. També ha passat ronda Alejandro Davidovich i ha quedat eliminat Jaume Munar. Aquest dissabte el plat fort és el partit de segona ronda de Rafa Nadal contra l'australià de Minyor, que és el seu butxí de fa uns dies al Godó, partit que no començarà abans de les 4 de la tarda, és a dir, que vaja, com a mínim a les 4 podria ser més tard, depenent dels altres duels. També demà juguen, entre d'altres, Sinner, Ruud, Tsitsipas i el quadre femení Swiatek i Goff. A la Lliga de Futbol Sala aquest vespre guanya l'Indústria Santa Coloma 3-2 contra l'Alzira amb un gol de Marc Tolrà a 14 segons pel final, una victòria molt important perquè continua l'Indústries amb opcions de play-off en les últimes dues jornades. Seguirà a un punt del vuitè. Demà serà el torn del Barça, que a les 8 juga a la pista del Movistar Inter en l'últim partit dels Blaugrana abans de la Final Four de la Champions. I acabo amb una altra previsió important d'aquest dissabte. Hoquei Patins arrenca a la Corunya la Final Four de la Champions femenina amb dos equips catalans, el Vilassana i el Palau, que de fet s'enfronten en la primera semifinal a partir de les 5. Qui guanyi diumenge jugarà la gran final d'aquesta Champions femenina d'hoquei patins.
Gràcies, Albert. Bona nit.
Bona nit.
I nosaltres ho deixarem aquí també, des de Londres. Ha estat un plaer, no sense agrair, per cert, la feina feta de la redacció d'esports, també des del control tècnic a Barcelona del Marc Espejo i de l'Oriol Montfort d'aquí des de la capital britànica. Demà 6:45, aquest Chelsea-Barça, la tornada a les semifinals de la Champions, en joc una plaça a la final de Bilbao. El Barça de remuntar al 0.